des dels seus superiors d'aturar els enfrontaments. Amb aquest punt arribam a les 10:04. Comença ara el programa de collita pròpia.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
I encara que sembli que començant el mes de setembre iniciem una nova etapa de l'any, els patrons d'algun poble de les illes encara no han dit la seva, tot i que dia 10 sigui Sant Nicolau qui tanca les festes en clau. Santa Margalida està de festa en la seva tradicional processó de la Beata. El proper diumenge, dilluns i dimarts són les festes de Nostra Senyora de Gràcia Mó. I aquest pròxim dia 8 de setembre, molt important també per de collita pròpia, perquè és la Mare de Déu dels Missatges, una data clau en el calendari pagès, ja que era i és un dia ben assenyalat. Les possessions, els grans terratinents, llogaven antigament missatges o renovaven el contracte amb els que ja tenien. Sabeu qui eren o no els missatges? Ho han dit a vegades a de collita pròpia, ho han comentat en algunes ocasions. A Mallorca i Menorca és un home que se lloga per mesos o per un any per fer sa feina a una possessió o un lloc on hi havia camp. Au, venga, que vos han de donar sa benvinguda, que comença de collita pròpia. Molt bon vespre, tingueu. Sou a les zones d'Ivetra Ràdio i heu entrat dins el programa que vos mostra la cultura balear, les històries dels nostres predins, els consells dels nostres savis del camp. I tot això reunit té un nom. I quin nom té? De collita pròpia. Ja sabeu que estan plegats cada dijous i cada divendres de 10 a 11 del vespre, moltes festes que teníem arreu de les illes. I entre elles, per exemple, Mó, és festa, dia 7, dia 8 i dia 9, Nostra Senyora de Gràcia, que diu la seva i també posa el motiu de la festa. Els cavalls i els caixers només són alguns dels protagonistes d'aquesta festa tan estimada pels maonesos. Cinta important també és que tenen a Lloret de Vistalegre, que estan en marxa ja aquest cap de setmana per rebre visitants per poder disfrutar de la seva fira de xequer. Diferent, però igual d'important, és la processó de la Beata de Santa Margalida i d'avui Lloret i la Beata Vilera són protagonistes del nostre i vostre programa, posant-se senyal damunt la taula.
Què hi duim avui a la nostra senalla?
I d'ahir mirau, tots els primers diumenges de setembre de cada any surt pels carrers de Santa Margalida la processó més típica de Mallorca, la que inclou tot el sentiment d'un poble, les seves tradicions, els seus costums. Avui analitzarem la secció en temps de l'avió amb dos experts de dues èpoques ben diferents, en Rafael Bordoy i en Antoni Mas, i doncs analitzarem aquesta festa tan seva. Ara també és temps de figues, no és vera, i doncs jo vos puc assegurar que no podríem tenir a ningú millor que mos pogués explicar aquest tema, més que en Felip Monà, el nostre amic i el nostre col·laborador. Avui, les converses de Can Web van de figues. I on hi ha figues de veres? Aquest cap de setmana és a Lloret de Vistalegre. Voleu conèixer aquest poble? I de els lloritans diuen que és el centre de Mallorca i en què s'ha de besar per dir això. Avui na Madalena Monà, veïnada de Lloret, mos explicarà com és el seu poble i com són els lloritans a la secció de com ses coques de Canostra. I tot això serà de collita pròpia.
Na Marga Pocoví de Can Gurell vos apropa els costums, tradicions i feines del camp de les nostres illes a De Collita Pròpia, un programa de potada.
I que cada vegada que el dimoni trenqui una gerra, que mil gerres novelles s'omplin dins el nostre cor. Avui omplirem la nostra gerra amb fruits de saviesa que provenen de Santa Margalida. Començam en la secció en temps de l'avió i avui no només volen conèixer la processó de la Beata d'aquest poble i com la viuen els vileros, sinó que volen saber com ha canviat al llarg del temps. Dos experts tenim avui, Antoni Mas i Rafael Bordoy, de qui ara mateix coneixem els seus perfils.
Antoni Mas Fornés, nascut a Santa Margalida el 1968, és llicenciat en Història. Treballa com a tècnic de Cultura i Patrimoni a l'Ajuntament de Santa Margalida i és professor associat d'Història Medieval a la Universitat de les Illes Balears. ha publicat, tant en solitari o juntament amb altres autors, treballs relatius a la història i al patrimoni locals. També ha publicat en solitari, i a vegades en col·laboració, prop d'una cinquantena de llibres i articles dedicats a conèixer la migració mallorquina a València durant el segle XVII, així com la història medieval en general de Mallorca. Amb el seu llibre Esclaus i Catalans, publicat el 2005, va obtindre el Premi Miquel dels Sants Oliver, concedit per l'OCB. Per altra banda, tenim també a Rafael Bordó i Pomar. Va néixer a Alcúdia l'any 1936, encara que viu al poble de Santa Margalida. És també escriptor i un gran historiador. Dirigeix la col·lecció Mixtàlia del Departament de Cultura del Consell de Mallorca. Dirigí durant 10 anys la revista de Santa Margalida. És autor d'una vintena de goigs dedicats a distintes advocacions. Un dels seus poetes preferits és Francisco de Quevedo, el qual li dedicà el 1994 una versió catalana de Sonets Transcendents. Entre les seves publicacions podríem destacar Solatges, Portals oberts al carrer, Per les venes d'un poble, Ara fa 100 anys, o Felicià Fuster, a l'ombra de les paraules.
En temps de l'avió.
Bueno, molt bon vespre, Toni, bon vespre, Rafael.
Bon vespre.
Com esteu?
Bon vespre, bé, bé, bé.
Engrescats, eh?
Bé.
Engrescats, teniu un cap de setmana, però de festa, eh?
De pinyol vermell.
De pinyol vermell, com se diu aquí. Nosaltres volem descobrir moltes coses d'aquesta processó i d'aquesta festa tan guapa i que és tan vostra. Començarem perquè molta de gent, a lo millor, no sap qui és Sor Tomaseta, Sor Catalina Tomàs. Què va per, significar per Santa Margalida, Sor Catalina Tomàs? Qui era?
Rafael, crec que Pantura.
Això en Rafael mos va d'explicar. A més, Rafael, qui era Sor Catalina Tomàs?
Bé, Sor Catalina Tomàs era una valldemossina que llavors se va fer monja, va ser monja,
sí,
a Palma,
uh-huh.
I bé, com que tenia ja des del principi va tenir fama de santa, perquè
sí,
tothom la consultava, inclús els bisbes i
sí,
els capellans la consultaven.
Clar.
En coses, i ella, la vida que duia des de ben petita ja,
uh-huh,
la gent ja la tenia quasi pesanta.
I Rafael, una cosa que m'ha cridat l'atenció, perquè has dit que és valldemossina, i doi que té que veure en Santa Margalida.
Bé, això que t'ho expliqui en Toni.
Amb en Toni.
Podríem dir que, mira, que nosaltres no coneixem que tingués mai a la vida cap relació directa amb Santa Margalida.
Val.
Que el motiu de fer-li la processó,
sí,
seria bàsicament que a tota Mallorca, quan la varen beatificar,
sí,
ni varen fer, i no se sap per què, hi va haver tot un seguit de pobles, a part,
sí,
de Santa Margalida, Valldemossa, de Palma, de, per exemple, Vilafranca, Manacor,
sí,
la Pobla, i d'altres, que li varen continuar fent a queixa processó que s'havia fet amb motiu de seva beatificació.
Val, és a dir, no només se celebrava Santa Margalida.
Ni a Valldemossa. Era una cosa de tot Mallorca.
En general, se feia tot Mallorca, sí.
Una cosa, la processó de la Beata, que ha canviat molt al llarg dels anys, se va començar a celebrar l'any 1792, però sabeu el motiu pel qual se va celebrar o això no se sap?
Sí.
Sí.
Varen ser unes celebracions generals a tota Mallorca, que ordenades pel bisbat,
sí,
això que hi hagués una beata mallorquina no era una cosa que passés cada
ja
dia, se varen fer grans festes, se varen fer processons, i en moltes d'aquestes processons se varen dur a terme significacions de la vida de la beata.
Ja.
I allò que se va mirar de fer és de continuar fent-les, quan se va haver fet, hi va haver pobles que la cosa se va consolidar, hi va haver pobles que no se va consolidar, i va acabar que només hi havia, que ja sàpiga, darrerament, tres pobles, tres llocs, que la fan, que és Valldemossa, Vilafranca i Santa Margalida, cada indret la fa a part de ciutat, evidentment.
Val. Palma també fa
la seva. I cada Andreu la fa a la seva, a la seva manera. Cada lloc ha cercat de la vida de Sor Catalina Tomàs un aspecte i l'ha, diguem, adaptat un poc a la... a la realitat de cada lloc o, o ho ha fet a la seva manera.
A la seva manera, totes són diferents, podríem dir.
Exacte.
I sempre s'ha duit a terme el primer diumenge de setembre o ha anat canviant això?
Sembla que podria haver hagut canvis, perquè en els altres llocs se fa dia 28 de juliol, tant a Vilafranca com a... 28 de juliol, tant a Vilafranca com a Vall de Mosa. A Santa Margalida, a lo millor, per allunyar-la de les festes de la patrona, que és dia 20, a lo millor posant el primer diumenge de setembre. És una teoria...
En tot cas, aquí a Santa Margalida sempre s'ha fet, i ja ho sabem des del segle XIX, el primer diumenge de setembre. T'he de dir que a Manacor també, quan la fan, la processó de la Beata, la fan també a darreries d'agost.
Val.
Que no estava unificat, la majoria... ho fan per 28 de juliol, nosaltres de sempre el primer diumenge de setembre. Sembla... el que diu en Rafael, que hi podria haver tingut a veure el fet de que no coincidís en les feines agrícoles, el fet de que la pràctica coincidia en el començament de l'any agrari,
en
la Mare de Déu del Missatge, i també que quan va arribar les notícies, començaren a fer festes a Mallorca, va ser darreries d'agost, començament de setembre, quan se va començar a dur a terme.
Sí, i una coseta, jo m'imagino que l'elecció de la lota que representa a Sor Catalina, m'imagino que és un orgull per qui ho representa. Quins requisits s'ha de complir o ha de complir aquesta lota per poder-ho ser?
Antigament, no fa tampoc massa anys, però fa uns anys aquesta lota la designaven les monges. Entre les lotes més acostades a elles, més acostades en el convent, designaven una per a la Beata. Llavors se va adoptar un sistema més democràtic i se va fer per sorteig. El sorteig té una cosa, i és que posen unes paperetes a dins una bossa i les lotes que han representat altres papers a la processó, com pot ser la Puríssima, les santes que van en Santa Catalina Tomàs, les Virtuts, i aquestes lotes. Sé que per cada any d'actuació tenen un número.
Val.
I clar, sé que té més números té més possibilitats.
Val.
Però de vegades pot sortir que té manco números, però ara se fa d'aquesta manera.
Clar. És una manera també de que hi hagi... que s'hi pugui participar més, no és vera?
Exacte. Hi ha lotes que participen des de nines, són monges, són professors, són santes, i bé, i aquestes sempre tenen més possibilitats.
En el cas de Sor Catalina, l'acompanyen també dues santes amb ella, no és vera?
Sí.
I qui són?
Sí, són Santa Pixari i Santa Catalina d'Alexandria.
Val, i sa manera... Sí, no? Digueu.
No, ella sempre va tenir uns sants que la protegien més que els altres, segons la tradició.
Sí.
I entre les santes hi havia Santa Pixari i Santa Catalina d'Alexandria, que era la seva patrona. Clar, ella era una Catalina i per això...
I van amb ella durant tota la processó.
Sí.
I aquestes dues al·lotes també les elegeix el poble, o com és això?
No, aquestes dues al·lotes estan... No, van a selecció aquesta, però aquestes s'apunten i llavors una s'apunta per una cosa, una s'apunta per l'altra, i si n'hi ha bastament, ens donen el paper a cada una.
Val. Van caminant durant tota la processó? Van aquestes en carrossa?
Aquestes tres durant tota la processó caminen. Llavors hi ha altres carrosses, hi ha altres albotes que representen la Beata, que cada una va damunt una carrossa.
Ah, van damunt una carrossa. I de quantes carrosses estan xerrant?
12, no? 12, crec.
12.
El nom va canviar.
El nom va canviant.
És a dir, originàriament només n'hi havia una, que era la casa li diuen la Glorificació, que és una que ja està documentada, que existia darrere del segle XIX, que vendria a ser l'equivalent originàriament a l'Escarro Triomfal de Vall de Mossa, de Palma i d'altres endrets, però que aquí, que de fet s'hi assembla, però la d'aquí va ser la que tancava la processó, que representa, com diuen el mateix nom, actualment la glorificació. Una cosa que s'ha de dir és que la processó de la Beata de Santa Margalida s'hi diferencia un poc de la resta, perquè de la vida de Santa Catalina cada processó agafa qualque aspecte i li dona major protagonisme.
Que
de Santa Margalida el que dona molt de protagonisme és aquella escena d'ella portava el dinar als pobres segadors i el dimoni envejós en terra li va tirar. Ell el va tornar a aixecar i va ser més saborós.
Sí.
Que és el fet de que el dimoni pren les gerres pagesos, una colla, una pagesa i un pagès que representen, en certa manera, també la Beata, la pageria, les hi pren i llavors la trenca en terra.
És que jo, això era el que t'anava a demanar. Ara, aquesta gerra que el dimoni pren en aquests pagesos, aquesta gerra, quina simbologia té? Quin significat té?
És el significat de... és el significat aquest, de la gerra, que ha de menjar que li prenen a la Beata, que el dimoni el rompes, el que després... digues, Rafael?
No, que en realitat també que ella anava a cercar aigua a la font i a prendre-nos amb una gerra. I se li apareixia el dimoni i li rompia la gerra. A part de que el que diu Antoni, que també és així, que quan duies menjant els segadors, però lo de la gerra se subjecta a quan anava a cercar aigua a la font per dur-la en el seu camí,
en tot cas són interpretacions una mica populars, diríem, fetes per la gent del poble, que fins i tot no s'avenen
no tothom ho pensa així, potser.
No, que no s'avenen tot. Interpretació popular me refereix a la manera de significar la cosa, que sempre s'ha fet. Sempre s'ha fet així. Perquè hi ha hagut canvis. Abans només hi anaven pageses, la processó, ara hi van pagès i pagesos des de fa molt d'anys, però originàriament només eren
pagès. Només hi havia pageses.
Només hi havia pageses.
Els pagesos no hi eren.
I quan els pagesos hi començaren a anar les bregues per la gerra, varen començar a estar a sort del dia, perquè s'ha d'explicar per la gent que no ha vingut mai a la processó, que la significació bàsica és que els dimonis que prenen la gerra a la colla de pagesos, que sempre fan, com dèiem aquí, a la vila s'ha de fer un poc de comèdia i estirar un poc, però la comèdia justa, perquè llavors no n'hi ha d'haver de més, però és una festa divertida, és una celebració divertida i també això és part de l'alegria. I després el dimoni s'enduen la gerra i la van a trencar la trenquen en terra mentre ballen davant la Beata.
I la funció del pagès, de totes maneres, és intentar que no li prengui la gerra, dimoni.
Ara des de fa un any, perquè abans el que volien, i van riure en Rafael i jo quan mos ho contaren, el que volien a un temps, i parlant pintura fa 70 anys o per aquí, o 80, el que intentaven era que els aprenguessin aviat.
Álvaro,
Bé, no tant d'anys.
Que els hi prenguessin aviat, els gerres.
50 anys.
Sí.
I ara pareix que com que si queden les gerres com una relíquia.
Però hem de posar sempre dins el seu context.
Sí, val.
En aquell moment que els homes i les dones pràcticament no se podien tocar físicament abans de casar-se, quan els hi prenien la gerra, llavors anaven... que se donaven agafats de sa mà, vull dir, se donaven sa mà i anaven agafats així, i I hi va haver un rector, això m'ho contaren diverses fonts orals, que li pareixia molt, molt malament, i va ordenar que quan els haguessin pres la gerra, els pagesos haguessin d'anar a una banda del carrer i les pageses a una altra, a fi que no se poguessin tocar, però... Els pagesos i les pageses se rebel·laren i van dir que no.
Que no, que volien anar plegat de sa mà. I de Toni i Rafel, jo m'imagino, no ho sé, però, clar, la història ha canviat, els temps han canviat. Deuen haver sortit matrimonis d'aquestes processons?
Sí, efectivament.
Segur que sí.
De totes maneres, quan una parella... començava a anar junts, o que un jove li donava una lota, i això, una de les coses era convidar-la a vestir-se amb ell per la Beata. I això ja era peu per iniciar una relació.
Val.
I per això algun matrimoni ja han sortit d'aquesta manera.
Toni i Rafel, com que mos queda un minutet per acabar l'entrevista, ha passat volant. Jo m'agradaria saber, i els oients tinguessin una idea, de quina és l'ordre de la processó. Com va? Què és el que podem veure quan anem a veure la processó Santa Margalida, de la Beata?
Bé, mira... Primer de tot venen uns carros amb unes faes, perquè això representa que un temps d'il·luminació havia de ser amb faes o amb torxes, no? I clar, llavors això se va llevar i ha quedat com a testimoni. Llavors es venen les carrosses amb un ordre, diguem cronològic, no? Des fets de la vida de Santa Catalina com és. I van intercalant una carrossa, pagesos, una banda de música o una colla de xeremies i van intercalant-se així sempre. La darrera banda de música és la del poble, no? I la darrera carrossa és la de la glorificació. Abans de la carrossa de la glorificació hi va la cort. La cort de la Beata, que són les virtuts, els sants que tingueren més relació amb ella, com són Sant Bru, Sant Pere, Sant Cosme i Sant Damià, i Sant Antoni.
Sant Metge, sí, val, perfecte.
I això va en la cort de la Beata. I després d'això ve la carrossa de glorificació. Bé, darrere de la Beata sempre hi van ser autoritats.
Sí.
I després ve la carrossa de glorificació, que és la que tanca els processos.
Perfecte. Bueno, que cap de setmana no mos podrem per res aquesta processó de la Beata Santa Margalida. Mos convidau?
No em mancaria d'altre. Tothom està convidat.
Nosaltres sempre, aquell dia, quan xerram amb qualcú que no és del poble, li deim, vendràs a la processó. Sí. I això és el que veurem a tot poble.
Si
vendreu a la processó.
Sí que vendrem a la processó. Sí que vendrem, perquè me'n fa moltes ganes veure el que mos heu explicat avui vespre. Rafel i Toni, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Bona nit.
Gràcies.
Nosaltres hem de seguir arreplegant aquesta collita de fruits de saviesa, que hi ha de collita pròpia. Seguim.
Escoltes IB3 Ràdio. A Calvià, 92.7. La sents?
Participa a la segona cursa de Ciurell de Marratxí. El dia 7 de setembre, vine a fer esport pels carrers i camins de Marratxí. Circuit de 12 quilòmetres. Categories júnior, absoluta, veterans, locals i cos de policies i bombers. També circuit de 5 quilòmetres i modalitat de Nordic Walking. Inscripcions al web elitechit.net. Segona cursa de Ciurell de Marratxí. El diumenge dia 7, vine i participa. Més informació a marratxí.es. Ajuntament de Marratxí.
IB3 Ràdio, a Capdepera 96.4. La sents?
De collita pròpia, del camp a ca vostra, a IB3 Ràdio.
La figa és una de les fruites més vistoses i suggerents que hi ha. Avui la figa i el sequer de figues és el motiu protagonista per xerrar amb en Felip Munà a les converses de Can Web, que, per cert, el nostre estimat col·laborador està presentant per tot arreu el seu nou llibre dedicat a aquest fruit. Vos recomano tot cop aquesta i seva publicació de La Figuera a la Taula.
Les converses de Can Web.
La nostra figuerolera ha caiguda d'un cimal i diu que no s'ha fet mal perquè no se'n riguin d'ella. Figues roges, cucurelles, parejals i deu becós. D'aquestes no en menjareu vos, des figueral de Sencelles. Tot el dia cull figues i no n'he menjat de cap, perquè són de ses cantines, blanques i no m'han agrat. Felip Munà, molt bon vespre.
Molt bon vespre, Marga. Com estic contentíssim de sentir-te amb aquestes gloses tan, tan figueraleres i més en una època que estem ara tots.
És guapo.
Sí, senyor. Sí, 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 sí.
El sequer de Lloret.
Jo crec que la festa del sequer, la fira del sequer, o la diada del sequer de Lloret s'ha convertit en un referent a totes les Illes Balears, perquè a més ja en parlen de fora de les illes, perquè és, això era necessari. Vull dir que veiem que se fan fires de per tot, a Mallorca n'hi ha unes 35 de temàtiques, però hem de dir que la festa del sequer o la fira del sequer de Lloret és una de les primeres, perquè ja té més de 35 anys. Sí. Ara hi ha la fira dels dolç, la fira de la sobrassada, molt bé, però la fira del sequer va ser una de les primeres que se va fer. Vull dir, aquesta, i va ser un poc, Marga, t'ho vull dir una cosa, però va ser un poc criticada, per dir, ara que hem d'anar a fer una fira de la parell mentida, poden fer de qualsevol cosa, però això ha fet que a moltíssims de llocs del Pla de Mallorca tornassin a sembrar figueres quan els arrepassaven, perquè els tractors ja els retomaven, els arrepassaven i ja no tornaven a sembrar. Clar. I ara moltíssima gent n'ha tornat a sembrar.
Sí.
És un arbre que ha tornat amb força, amb revitalització.
Sí, no, d'alguna manera això ha fet despertar
exactament, aquest sentiment figueraler. Ja no només passes classe social de les figueraleres, sinó també pel paisatge, pel fruit. Sí. Fixa, la filla, per Sant Pere en revolta en sa figuera, ha passat ja dia 29 de juliol, varen començar a sortir les primeres figues, i n'hi ha fins en el desembre, de ses hivernenques. O sigui, que podem estar 6 mesos coint figues. Quin producte més exquisit per tal de fer tot el que volem en ses figues.
Tot. És que és vera, i és preciós, això.
És preciosa, sa figa.
I varietat de figues.
Moltíssimes. Lloret, en coïm, se n'exposen unes 120 de varietat de figues, però sabem que n'hi ha al voltant de 180. Montserrat Pons, a la seva finca, té unes 180 varietat, i més encara que se'n fan. Perquè resulta que sa figuera borda, a vegades, en principi, sa figuera borda fa una figa dolenta o no fa figues, però no és veritat. Per exemple, hi ha una varietat que es diu borda barraquer, i és una figuera borda que fa unes figues boníssimes i exquisides, que també la fa aquesta figuera, llavors els empels d'aquesta, amb aquesta figa, de manera que cada dia, cada temporada poden sortir noves varietats de figa. I per què xerrant de tant de sa figa no hauria de saber sa figa? Perquè sa figa, Marga, i això ho saben Montserrat Pons, ho sap ben bé, que és farmacèutic, però molta gent sap, sa figa té aigua, cendres, proteïnes, greixos, potassi, fòsfor, magnesi, ferro, sofre, vitamina A, vitamina B, niacina, vitamina C. T'imagines? Quin producte té tot això allà mateix?
Allà mateix.
Quin producte?
Molt pocs.
I a més, una persona quan tenia debilitat o astènia menjava un parell de figues i li anava bé. O quan tu tens molt d'estrès, tu, Marga, que vius aquest món
que anem a tope tot el dia,
tant físic com mental, agafes un parell de figues, a veure't a menjar un parell de figues i no passis pena que te fugirà això. O fins i tot per amagrir-se, perquè sa figa, és vera que té calories, però dues o tres figues seques t'emplenen. No necessites res més, no em porta menjar productes farmacèutics per tal de deixar de menjar. Tu manges tres o quatre figues i t'emplenaràs, tindràs aquella sensació que no has de menester res més, però fins i tot per a l'anèmia, perquè sa filla també te pot ajudar a tenir més gana, menjar en moderació, no, o per al restrenyiment, perquè
d'alguna manera també és, que sigui, diurètic,
exactament. I llavors, sa filla verda, això, ara que estem atents, sa gent va de saber, és millor pelar-la, ja que sa pell conté làtex blanc, que pot ser càustic. Més, molta gent que està un poc dèbil de l'estómac, alerta ses filles verdes, perquè alerta, són perillós. I han de saber que ses filles que tenen sa pell oscura generalment són més dolces que no ses que no la tenen oscura.
Això però són diferents varietats, és a dir...
Llavors ses filles, jo que sé, ses paratjal de la senyora, aquestes filles molt bones, això sí que s'ha de tenir en compte. N'hi ha, per exemple, paratjal rimada, o paratjal blanca, o bordissot, que bordissot, fins i tot la mateixa paraula, que guapa, que és d'en bordissot, és de Burjassot, del poble de València.
Ah, sí?
Bordissot blanca i bordissot negre. negra, i són boníssimes les dues, però la negra sol ser una mica més dolça que no. Però també serveix per fer infusions. Si ara tu agafes un parell de fulles de figuera, el poses amb aigua, i el deixes bullir. Aquesta xarop que te sortirà, refredat, llavors, si tens tossina, o tens mal de gargamell, o estàs carregada aquí,
em fas
molt bo pescolla. O també per la bronquitis crònica, per la irritació de gargamella, tu, Marga, que a vegades necessites la gargamella bé, o fins i tot per les inflamacions de les genives, també és boníssima.
És molt bonic. És mel. Ara fa un moment estaves comentant el tema de lo de les figues seques.
Sí.
Et sequer de les figues.
Sí.
Ara això típic en aquesta festa de Lloret. Sí. Era també la feina del figueraler, això?
El figueraler havia de manar, havia de tenir cura per tal que en els canyissos se secassin les figues i al vespre els havien d'entrar d'aquí, que necessitava les figueraleres, perquè la figa no pot tenir gent d'humitat. Si
agafa
humitat tot d'una, o se podreix, o se, no, llavors no serveix.
Clar.
I per conservar-la, per això al vespre s'entraven
i
llavors se t'assecaven 4 o 5 dies en el sol.
I
era necessària.
Val.
Anem, per exemple, Marga, una cosa curiosa, que és molt de pobles, tu saps que tenen una figa o algunes figues característiques seves.
No ho sabia.
Per exemple, a Lloret tenim una figa molt curiosa que ha donat nom a un grup de ball que ara existeix, que és la Broquelet.
La Broquelet
és una figa petita, dolça, boníssima, que n'hi ha un parell de figueres que les tenim ben localitzades i n'han sembrades branques perquè no se perdi, perquè aquesta és típica de Lloret. Però jo què sé, de l'Aró.
Però que no se perdi, que està en perill de...
Una figuera, si en queden poques i li pegui un mal i no, llavors no pot treure una branca, s'ha acabat.
Sí.
Això és tan important que hi hagi persones com en Montserrat Fontaner, en Montserrat Pons, que tingui totes les varietats allà. Però, per exemple, jo què sé, el Gaida. El Gaida, la figuera miralla. O Artà, la Vergunyes. O de Campos, la de la Plana. De la Plata, de Costitxa, de la Pera, etcètera, que són llocs on aquesta figuera en principi és molt característica, no vol dir que hi sigui originària. Però a més, ara te vull dir una cosa. Tu saps que poden fer propaganda perquè ja estàs exaurit i no hi estàs. L'any 99 vaig fer un llibre de receptes de figues, només de receptes de figues, i jo i sap per què? Perquè jo no podia consentir.
No te refereixes a les que tinc jo?
No, és una altra. Diu, perquè jo no podia consentir que menjassen figues de per tot el nord d'Àfrica, amb tot el meu respecte, i les nostres figues se morien, no els amor menjàvem, i són les millors del món.
Les millors.
Perquè, mira, tu fas un farciment i en lloc de posar-hi un dàtil o una pruna i poses una figa seca i te sortirà 3 vegades més bo. Perquè té més sacarosa i llavors se pot difuminar molt bé.
Sí.
Mira, Marga,
jo no és per res, però un pan boli amb figa. Jo
donaré una recepta per fer un bon bon de figa. Talment, escala te veig a tu i veig el bon bon.
Mira, això és fantàstic.
Agafes una figa bordissot negre o coll de dama, li obres verda, li obres un poquet escapoll, li lleves amb una cuareta un poquet de melsa, la lleves fora. Agafes mitja mel·la mallorquina, ben picada, torrada i ben picada. Agafes aquesta mel·la ben picada, la poses dins la figa, tu has llevat la mica. Clous una altra vegada. Agafes aquesta figa i la poses 5 minuts en el forn. La treus i tens xocolata fusa. Poses aquesta figa dins la xocolata fusa. La treus ben farcida de xocolata i llavors la poses dins el congelador.
Això
és el bombó més exquisit que te puguis imaginar. Fàcil de preparar i que el tenim a l'abast i no hem... Val a dir que allà, des de Càceres, ho comercialitzen, això, ho vaig veure. Per això està en el meu llibre de l'any 99. Però ara darrerament ho he vist, que hi ha bombons d'aquestes filles.
Bombons,
però ja els tenia jo posades en aquests llibres.
I
és exquisit. Vull dir, de les filles se pot aprofitar tot. No s'atura absolutament res. És un fruit que li han sabut treure tot el suc
que podríem.
I llavors és un arbre tan encastat a la nostra terra que hi ha molt de dites. Tu saps que una dita que diu fot de figuera, fot de quimera. Fot de figuera, fot de quimera, perquè el foc de figuera, d'estrony de figuera, no fa caliu. I per això és una quimera.
Perquè és
una fantasia.
perquè se fusta...
Se fon. Se fon. No fa caliu.
No fa caliu.
Fa cendra, no? Però, per exemple, tu saps, sí, una persona a vegades se beu els cops com se fusta de figuera.
Uep.
Perquè si... Si tu, per això les banquetes de porc ja, a vegades eren, de, ara ja són d'usina, però sí, al principi eren de fusta de figuera, sí, perquè li pegaves un cop i no, sí, li feia res.
Sí.
Se bevia el cop. I per això una persona que ja, rep molt de cops i no fa senyal de res, diu això, és com la fusta, sí, de figuera, no?
Sí, sí, sí. Jo aquí en tenc una que a Pantura me la pots explicar. Sí. Qui sembra la figuera no en menja de figues.
Sí.
Com és això?
Té moltes explicacions d'aquesta. I és tal vegada perquè la figuera és un arbre considerat malèfic. Malèfic, uep, per tota una sèrie de circumstàncies, perquè la lletrada és perniciosa, sí, perquè les dones parteres s'hi bevien, menjaven un cuinat fet de llenya de figuera,
sí,
perdien la,
sí,
llet, perquè la lletrada és molt dolenta, etc.
Sí,
per tot,
sí,
això, és un arbre malèfic. I la gent, i les figueres, el ver que durant l'època greco i romana era menjar exquisit, i de fet hi havia gent, els xicofantes eren aquells que vigilaven les figueres perquè no s'enduguessin les figues, tenien vigilants, i llavors va passar, només era un menjar de senyors i de reis i de princes, i
ara les
figues. Sí, 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 estic parlant de l'època clàssica.
Mare,
llavors va passar, ara darrerament, a segles de 8 i 9, com un menjar per porcs, i menjava les figues aquell que no tenia per menjar res més, i hem fet com un arbre com a menys preable, i no és veritat,
i no és així.
I clar, aquell home que sembla la figuera, diu, no em menjarà, primer de tot perquè serà un menjar de porc, segon perquè és un arbre considerat malèfic i val més que no em mengi, perquè normalment se'n sigui l'amo no menja. Pot tenir aquesta explicació, n'hi pot haver d'altra, no? Però el que sí que queda clar és que la figa i la figuera és un món apassionant, i que jo estic molt content que Lloret hagi recuperat aquesta festa, que la visqui, que és un referent per tot, perquè ve gent cada any i és una meravella veure que fotografien filla per filla,
sí, sí,
veure
les
varietats que hi ha. Ai, és una meravella.
És una meravella.
I no hi va molta gent, és igual, millor, perquè hi van aquelles persones que realment els agrada aquest món apassionat, i això ha fet que arreu de Mallorca se sembrassen moltes de figueres i fossin, torna a formar-se'n part de la fesomia i del paisatge natural.
I és una meravella conversar amb tu.
Ai, és que m'has tocat el tema de la filla. I
això
que la filla
tema?
És curiós, a més, la filla, quines connotacions, que no, n'haurien de parlar marca una altra vegada.
Entornen a xerrar, vinga.
Jo m'agradaria molt.
Entornen a xerrar.
Perquè dona molt de sí.
Sí, a més que jo vos recomano tot el cor els llibres que t'he editat en Felip Monà de ses figues, de veres, però jo entenc una que nostra i he disfrutat, moltíssim. Felip Monà, mos retrobam a ses converses de Can Web,
sempre quan tu vulguis, gràcies.
Gràcies. I nosaltres seguim aquí, amb més seccions a ses, aquí, de Collita Pròpia, a ses zones d'IB3 Ràdio.
Estau escoltant de Collita Pròpia, un programa de Potada a IB3 Ràdio.
El poble que visitam avui a sa secció de Con ses coques de Can Nostre és un poble que, si fa coques, segur és de figa. Els seus habitants diuen que és el centre de Mallorca. A continuació descobrim molts de detalls del poble de Lloret i dels seus veïnats.
Com ses coques de Can Nostre.
Lloret de Vista Alegre, més conegut com Lloret o Llorito, aquest cap de setmana està de fira. Tots podran disfrutar de la seva tradicional fira de xequer. Com viuen els lloritans aquesta festa? Quines altres festes, per exemple, s'hi viuen en aquest poble? Com són els lloritans? Mos ho expliquen a Madalena Monada, que ara fa uns 5 cèntims de qui és.
Magdalena Monà Picornell, coneguda com la Magdalena de Can Filau, va néixer ara fa 55 anys a Lloret de Vistalegre, on hi resideix. És casada i té dues filles, na Maria Magdalena, de 29 anys, que és biòloga, i na Margalida, de 28, que és auxiliar d'infermeria. És una amant del seu poble i sempre està enfrescada en les activitats que s'hi duien a terme. El ball de bot, la zumba i anar a caminar són només alguns dels seus motius dels seus moments d'oci.
Madalena, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Com Marga, estàs?
Com va? Molt bé, encantada d'estar aquí amb tu.
Jo també encantada. I vens aquí i estàu engrescats ara en les festes de Tsequer.
Pues sí, és veritat que duim truet, perquè és una festa molt anomenada.
Per això.
I esperant molta gent.
I jo tenc l'orgull de tenir una Madalena que, tot i que són festes allà, ha vengut a explicar-m'ho. Això per jo és un orgull i un ple, Madalena.
Gràcies.
Volen conèixer el poble de Lloret, volen sí. conèixer els seus veïnats, volen saber com viviu les festes. Mira tu si en 9 minuts han de saber de coses, però intentarem fer un resum de tot.
Val.
Amén, conta-mos un poc, Madalena, el poble de Lloret, perquè jo sé que per d'haver Catalunya Lloret de mà, i a vegades dius Lloret, Lloret, i com l'han de distingir tot això. Com ve el nom de Lloret?
Mira, el nostre poble ha canviat de nom almenys 3 vegades.
Ni men ni manco.
Sí, mira, això és el que me diu sí. la gent gran, no?
Sí.
Primer se va dir Vinigalip, després Manresa,
sí.
llavors Llorito, i finalment se diu Lloret de Vista Alegre. I és curiós perquè, clar, existe Lloret de mà,
sí.
i per no confondre, pues, se va posar Lloret de Vista Alegre, perquè clar, tenim unes vistes precioses.
Precioses. Jo crec que és per això que el millor és per diferenciar, no?
Sí, sí. Sí, jo crec que sí, que va ser per no confondre per Lloret, no perquè a vegades si llegeixes qualque diari sí. se posa Lloret, i fins i tot és Lloret de mà, i no Lloret de Vista Alegre.
Sí,
jo crec que és per això, precisament, que se va posar.
Jo, el que sé de Lloret és que antigament, i això ja m'ho confirmaràs tu, era un llogaret de Sineu.
Correcte.
O pertanyia a Sineu, no
sí,
és vera.
Sí, sí.
Com va ser això, que després se va fer independent, o com va ser la cosa, la història?
És que és una història molt, molt antiga. Mira, sí. fa uns 100 anys que sí. hi va haver un plet, i sí. perquè hi va haver unes discrepàncies entre l'Ajuntament de Sineu i la Junta de la Comuna.
La Comuna de Lloret.
De Lloret, que és coneguda. És un espai tan guapo sí. i fins i tot hi tenim una capella. Però resulta que, bueno, hi va haver bastant de plet i discrepàncies, com te deia, i en don Agustí Puigcerver, que, sí. que era capellà, va anar a Madrid
sí.
per arreglar aquest Aquí tema tan embolicat que sí. estava. No?
Que era espinós.
Sí, bastant espinós, perquè resulta que els sinavers molt volien vendre la comuna de
Val,
nostra, no? Sí, i hi va haver un poquet de pique entre en aquell sí. temps, estic parlant jo, clar, m'ho han contat.
Sí, sí.
I gràcies a Déu ara pues, som un poble, perquè si no érem un llogret.
Clar, i és que, bueno, jo m'imagino que és que clar, se va fer independent Lloret antes de que se vengués.
Exactament,
claro.
Sí. Mira, jo tenc ses aquí...
No ho sé, però la comuna, estem xerrant de la comuna...
De la comuna, sí.
I és molt important, la comuna de Lloret.
Mira, la comuna és un espai natural, sí. és una garriga amb sí. molt de pinars,
sí.
hi ha una capella molt guapa, dedicada a Sant Francesc, que és el patró dels ecologistes.
Sí. Sí.
I aquí celebram el Dia de la Natura, que sembram pins, usines...
Val.
I tant pot sembrar un particular com associacions que tenim a Lloret.
Ah, val.
I després també s'ha de dar el dia de l'Àngel. Que allà anàvem i fèiem una dinada i llavors tenim l'iglesi. No, perdona, la capella.
La capella.
I allà hi ha la Mare Déu de la Panada. I és molt guapo per gaudir de tot això.
Sí.
I a més hi ha una cosa molt, molt, molt important que te vull recalcar.
Sí.
És que dins la comuna, molt a prop d'una cova que hi ha, que es diu la cova d'en Deinat,
sí.
és el centre de Mallorca.
O
sigui, que tenim el privilegi a prop sí. d'aquesta cova, el centre de Mallorca. I ara l'Ajuntament estan fent
gestió
per poder... Pues estar en el centre de Mallorca.
Sí, ja ho veig, ja.
I això està dins la comuna, una coveta que hi ha, que se diu la cova d'en Deinat.
Sí. Teniu la festa de Xequer, que ara és aquest cap de setmana?
Sí.
I quines festes altres teniu?
Mira, després tenim la festa de Sant Domingo,
sí.
que és el patró del poble, que se celebra dia 8 d'agost. Bueno, el dia 8 d'agost és el patró, les festes són 5 o 6 dies o el que... I després hi ha la festa de la Mare de Déu de Loreto, que clar, que és la patrona de la parròquia. O sigui, tenim dos patrons, però un és del poble i l'altre de la parròquia.
Sí.
I bueno, nosaltres tenim un escut de la Mare de Déu de Loreto que estimem tant.
Sí, i de què consta aquest escut?
Mira, t'explic. Aquest escut és un escut que és a la figura de la Mare de Déu de Loreto.
Sí.
A la dreta hi ha una bandera...
Deu ser la quatribarrada, com a
correcte, la quatribarrada.
Com a molt d'escuts.
La caseta de... Diuen que és de Nazaret, i envoltant de Llorer.
De Llorer.
Aquest significat de Llorer, Llorito i això, pues té que veure.
Té molt que veure.
Sí.
Lloret, Llorer,
sí.
Loreto, la Mare de Déu.
Exacte, perquè fins i tot hi ha mares que han posat en els seus fills Cati Loreto, o Loreto. Sí, que hi ha molta devoció.
Hi ha lotetes joves, sí, que li diuen Loreto.
Correcte, correcte.
Què t'apareix? I Domingos també, sé que n'hi ha.
I Domingos també. I vull dir que és que hi ha gent que té molta devoció a la Mare Déu de Loreto.
I d'això passa molta. Molt de pobles que posen el nom del patró en el seu fill, sí, i en el vostre cas també.
Exacte.
Loreto i Domingo també ho posen,
sí, sí,
en molta...
Sí, sí, és curiós, perquè és hi ha molta curiós. Gent que de fet a dir que té Loreto, hi ha una lotetes, i després també n'hi ha altres de Loreto, i en fi, vull dir que jo sincerament...
Madalena, com definiries el caràcter d'un lloretà?
Bueno, és una gent bastant oberta. Ara, per exemple, en totes les festes que se fan, la gent mordeixa moltes coses, eines antigues que són delicades, qualsevol mobles antic també mos ho deixen pel saquer, i a veure, és una gent que és molt dada
a ajudar
i a col·laborar, i a col·laborar, la veritat que sí,
sí,
no tenim cap queixa de, al contrari,
sí,
al contrari.
Sí, sí, sí,
també
sí.
De part de l'Ajuntament també, bueno, he que dir que pel saquer també les dones majors fan les olles de figues seques, que llavors se dona unes les autoritats que venen,
sí, sí.
I llavors se les fa un regal, se les fa un detall que s'ho mereixen, clar, saps?
Clar,
és que la figa és tan important. Un temps vivien de les figues.
Ah, sí, mami.
Clar, perquè, diguem, la figa és un producte per consum humà.
Sí, sí.
Confitura, en feien les figues seques.
Sí.
I llavors també, pues la figa se'l mengen els porcs, que després totes les cases pues, tenien un porc per engreixar, no?
Sí, sí.
I jo me record que molta gent pues, lo que feien era posar les figues dins un bidó, i això mesclaven en la farina que servia per de menjar en els porcs. És a dir, que no se perdia res de les figues.
Tot s'utilitza.
Exactament. I també se feia la figa de pa, poques, ara ja se fa les demostracions que feim
el que és la mostra,
perdona, sí, figa, coques amb figa damunt.
Amb figa damunt, sí. Això, sí. És molt vostre.
I gelat de figa.
I gelat de figa.
Que
també.
No és antic, però d'ara que ara està molt de moda, gelat de figa.
Si hi ha una cosa que m'interessa, i amb això ja mos acomiadam, m'interessa, i troc que és molt important de Lloret, perquè sent un poble tan petit i amb tan pocs habitants, teniu una indústria però molt important,
Sí, és
antigament
molt important.
I ara. Antigament què és el que hi havia?
Mira,
que podem destacar.
Sí, mira, t'ho dic, antigament hi havia... és curiós perquè antigament se varen fer les primeres batedores en el nostre poble.
Veus?
Per exemple, concretament la marca Doga. I Doga venia de Domingo Fontirroig i Ga de Gabriel Proens, que era nascut a Llucmajor.
Ah, sí.
I allà se feien, a Lloret, se feien les batedores.
Les batedores. Quina cosa més curiosa.
Pues molt, molt curiosa.
Perquè totes aquestes batedores varen ser una eina útil culinària a moltes cases i era una eina de Lloret.
Sí.
Això és un orgull per lloritans.
A ves molt, perquè a més la marca Doga venen d'aquestes dues persones, una era del nostre poble i l'altra era de Llucmajor. I moltíssima gent com anava batedores i les feien.
I avui en dia quines indústries hi podem destacar?
Bueno, mira, ara, per exemple, tenim indústries, bueno, nosaltres tenim, som molt famosos també per la pirotècnica Jordà.
Sí, els coets.
Els coets nostres,
els coets,
que són tan guapos.
Sí.
També tenim el Café Bay, que producció pròpia. I, bueno, la veritat és que tenim...
No vol falta de res a Lloret.
Tenim un poquet de tot.
No, tenim un poquet de tot,
que sí. Tenim bastant de bar, per ser un poble tan petit. Bueno, anomenada, jo no vull ara decantar-me per un bar a solta, però per exemple a Can Putxet, que és un... És clar, com que està dins el centre,
sí,
o sigui, a la plaça,
a la plaça.
I clar, allà concorreix bastanta gent per fer un cafè, per fer una xerrada,
i allà mos trobau.
També es fa ser que ara s'ha fet nou el bar que es diu ara es Pou Nou.
Es Pou, també se va
obrir un bar molt guapo que és Can Aperica. Perdona, se va obrir fa molt d'anys, el que ara ho va agafar Ana Coloma.
I allà també vos reuníeu.
mos reuníem i ara i és una pena que estigui tancat, ho faig, ho dic des d'aquí, que és una pena perquè és un bar molt xulo, molt guapo.
I també si reactivam i tornem animant a Coloma per Galabri.
Pues sí, m'agradaria.
Madalena, ha estat un plaer que hagis vengut aquí a explicar-mos.
Pues gràcies a tu, Marga.
I sobretot que tingueu una molt bona festa de xiquet.
Gràcies.
Vos acompanyarem.
Molt bé. Eh?
I convidam a tots els oients que venguin. A
Lloret,
molt
bé, no pues vera? Moltes gràcies. I perdona, te vull dir una cosa, que també tenim un grup que se diu el grup Broquelet, que ara se m'olvidava, que és molt important, i és un grup de moltíssima gent que canten i toquen els seus instruments.
Sí.
I ballen boleros,
I
fa, però molt
fan,
bé.
Ai, molt fan ball boleros.
Clar, i s'exhibeixen aquest dia, van per altres pobles.
Ah, aquest dia s'hi deixaran a les festes
de xiquet. Sí, les podreu veure perfectament.
Perfecte, Madalena, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
A tu,
Marga,
i a tots vosaltres.
Gràcies.
Vale, bona nit.
Nosaltres mos queda poquet per acabar, seguim a De Collita Pròpia.
L'entrevista impossible.
Bueno, i és que durant tot el programa ho han dit, estem de figues, i és que són bones. A pobles com Lloret n'hi ha moltes de figueres, però a Formentera n'hi ha un figuerals, però que són impressionants.
Bé, pot ser que ja no sigui una figa madura, jo, però també són molt importants.
Oh, una figa seca, però quina sorpresa. Però, men, vostè deu ser de l'any passat, no és vera?
Alleta, que ens escolten. Sí, exactament, som una figa seca de fa... 2 anys,
clar,
per ser més concisos.
Ja m'imaginava jo que anàvem per aquí estirs.
Jo no vaig caure de sabre, sinó que simplement...
Ah, no?
Me recolectaren, me posaren juntament amb altres filles, i després m'assecaren.
Però i de bon sou?
De bon sou?
De bon sou?
De Lloret.
M'imaginava.
De Lloret de Vista Alegre, Vista que hi havia de la Figuera.
És una manera d'aconseguir la immortalitat, perquè les figues verdes i madures se mengen i punt. En canvi, les seques, és que el que veiem durau anys i anys.
Ai, sí. I a vegades fins i tot sabeu què fan en altres?
Què fan, mam?
Os engaten.
Os
engaten amb licor. Amb alcohol.
I estem boníssimes.
I estem boníssimes.
I és que sou de bones.
I que pensina que castic.
Però imagineu que si de la figuera ja teniu calories, vol tot set seques, és que encara engreixau més.
Oh, i tant, i sap per què?
Sí,
perquè encara que hem perdut tota l'aigua, hem conservat els sucres... que fins i tot, per canvi molecular, segons diuen els ovinis vostres, són més intenses, encara són més dolces.
I una coseta, senyora figa, entre totes les figues seques també se pot fer un bon...
Un pa de figa!
Ara anem.
Boníssim!
Mel, però...
Boníssim! Encara que per fer el pa de figa...
Sí?
Sabeu?
Sí?
Que vos fan?
Que fan?
Vos lleven la pell!
Vos despullen?
Sí.
Vos despullen?
Despullen i quedam en llavoretes.
Sí.
Quedam en llavoretes.
Bueno.
Despullades.
I una coseta, i quan vos convertiu en pa de figa, deixeu de ser fruits secs i perdeu la identitat?
Sí.
I després feis com si fos una pasta tota junta? Com és això?
Exactament. Estic investigant sobre aquest interessant tema que vos t'ha tret. Resulta que el pa de figa, evidentment, com que és una mescla de totes nostres mateixes formant d'una pasta.
Sí.
Ja no sabem quina és una i quina és l'altra. Sí. On comença una i on comença l'altra.
Clar, però... normal, així perdeu l'identitat.
Ja no tinc experiència perquè encara no m'han fet un pa de figa.
Sí. Bueno, però de totes maneres això me va molt bé. Ara estem de figues i a Lloret, jo aquest cap de setmana ho explicaré.
Però ara estem de figues verdes i figues madures i figues que cauen de sabre. No tenen res que veure ja.
Tot això m'anirà molt bé, senyora figa.
Jo he evolucionat molt més, clar que sí.
Espero veure-la aquest dia a la fira de Lloret. A la fira de Txequer.
També se'ls posen figues seques.
Exacte.
Ai, d'allà hi estarem.
Allà mos veig.
Xaleta.
Escoltes IB3 Ràdio. A Menorca, 88.6. La sents?
¿Sabías que 9 de cada 10 incendios forestales son causados por la actividad humana? Evitarlos depende de ti. Hasta el 15 de octubre está prohibido hacer fuego y debemos extremar las precauciones. Y si ves fuego o humo, llama al 112. Ni un fuego en el bosque. Govern de les Illes Balears.
Preparat per conèixer una mirada cap enrere? Ara IB3 fa un recorregut per les nostres illes. Informa't al web d'unamiradacapenrere.com per saber quin dia anirem en el teu poble i podràs participar en el concurs d'una mirada cap enrere. Dus la teva foto antiga en blanc i negre o sèpia i participa. Una mirada cap enrere. La teva foto és la nostra història. IB3 Ràdio. En digital, al canal 65 de la TDT.
De collita pròpia. Del camp a ca vostra. A IB3 Ràdio.
I me diuen de control que no tenim més temps, però mos hem d'acomiadar fins la setmana que ve amb aquesta gloseta que resumeix el programa. Estau atents. A Santa Margalida aniré a veure la processó, les gerres i el dimonió, i a les pageses també. De figues en menjaré, a Llorec no dic que no. Una bona exposició, Vall de Bot i el Figueraler. Aquest fruit el mostra bé el nostre Felip Monà, el nou llibre que vull comprar amb el que en figues cuinaré. Fins la setmana que ve.
Europa tiene una España, España tiene una Mallorca, Mallorca tiene una santa que se llama Margarita. Él va a pasar una noche bonita en Santa Margarita, en Santa Margarita. ¿Y quién ha visto una chica bonita en Santa Margarita, en Santa Margarita? ¡Hola! ¡Me voy a Santa Margarita! El sol en Mallorca es de oro, sus playas se bañan de espuma. De noche luce la luna sobre Santa Margarita. ¿Quién va a pasar una noche bonita en Santa Margarita, en Santa Margarita? ¿Y quién ha visto una chica bonita en Santa Margarita, en Santa Margarita? Tu noche parece encante, mirando tu luna bonita. Sus rayos parecen diamantes sobre Santa Margarita. Una pasada qué bonita en Santa Margarita, en Santa Margarita. Y que no es una chica bonita en Santa Margarita, en Santa Margarita. Me llevo una chica de Santa Margarita. ¡Uy! De ti nunca podré olvidarme.